Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Dos mesos després que no aconseguís convalidar al Parlament el decret llei de projectes estratègics, el govern ha aprovat avui un nou text pactat amb Vox amb algunes modificacions. Per exemple, els projectes que afecten les energies renovables no es podran accelerar, s'hauran de tramitar per la via ordinària, segons el nou text que torna a incloure la importació de residus d'Eivissa a Mallorca. Són canvis que l'executiu defensa com a puntuals i amb l'objectiu del bé comú, mentre que els d'Abascal s'atribueixen la fita d'haver fet una neteja ideològica del decret, diu, eliminant qualsevol referència al desenvolupament sostenible o a l'economia circular. L'aprovació consensuada es produeix tan sols 3 dies després que el Parlament tombés el sostre de despesa, en part per la manca d'acord amb Vox, però que mostra, segons el vicepresident Antoni Costa, que el govern, com ja va dir, negociaria una a una cada iniciativa i rebutja així les acusacions de l'oposició quan parlen de bloqueig institucional. Descarta un dia més que hi hagi eleccions anticipades. En uns moments ampliem aquest assumpte destacat de l'actualitat d'avui divendres, 5 de desembre, dia de molts de moviments als aeroports de les Illes, a les portes d'un pont de només 3 dies que ha frenat els viatges. Vos ho compten tot d'una Margalida Cifra, és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pels plans de salut per contenir l'epidèmia de grip.
Fins a 215 llits més es poden habilitar als hospitals per fer front a l'augment d'ingressos per mort de la grip i altres virus respiratoris, fet que implicarà la contractació també de més personal. A Son Espases, a tall d'exemple, podria dotar-se de 70 places noves.
L'Audiència Nacional absol els 6 acusats de formar una cèl·lula jihadista inca.
Tot i que el tribunal admet que tots ells són seguidors de la línia més radical de l'islam, considera que no hi ha proves que el grup cercàs preparar-se per cometre un atemptat. El Ministeri Públic reclamava condemnes d'entre 8 i 15 anys de presó.
Nova ofensiva del Consell de Mallorca per lluitar contra el lloguer turístic il·legal. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La institució insular ha posat en marxa un procés administratiu ràpid per tancar els pisos vacacionals il·legals en un termini màxim de 10 mesos després de ser detectats. D'aquesta manera, els terminis d'actuació es redueixen a la meitat segons el Departament de Turisme. Fins ara, la tramitació d'expedients sancionadors es podia estendre fins a 24 mesos i, mentrestant, l'infractor podia seguir operant a l'espera de resolució dels recursos.
Nou despreniment al penya-segat del Port de Mahó. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Aquesta vegada el succés ha tingut lloc a la zona de Sa Costa d'Esmoret, que ha cedit i ha anat a parar damunt la fàbrica de Ginx Xuriguer. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar danys personals. Les causes encara s'investiguen, però tot apunta a la filtració d'aigua d'una canonada propera, juntament amb les intenses pluges i el poc manteniment que se n'ha fet a la zona. I estem que hi pugui haver més despreniments.
A Eivissa reobren el cas de la coneguda com la xaman dels famosos. Va morir dins una sauna portàtil durant una festa l'octubre del 24. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Inicialment es va determinar que havia estat una mort accidental, però la família ha aconseguit reobrir el cas. Una de les proves, un anell intel·ligent que mesura les constants vitals i que permetria demostrar que els assistents a la festa varen cridar emergències 2 hores després de la seva mort. L'advocat considera que podria tractar-se d'un homicidi per imprudència greu.
Tot això quan acabem de conèixer una operació empresarial de gran calat. Netflix pretén adquirir la Warner Bros., la propietària d'HBO, que és precisament una de les seves principals competidores en el món de les plataformes per streaming. En uns minuts ja en parlem. Ara volem conèixer el més destacat de la crònica esportiva i que passa per l'Atlètic Balears, que ha fet història a la Copa del Rei. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'equip blanquiblau elimina l'Espanyol de primera divisió i se classifica pels 700 de final gràcies a un gol del davanter Jaume Tovar. El pròxim rival sortirà dels equips de la Supercopa, és a dir, Madrid, Barça, Atlètic de Madrid o Atlètic Club de Bilbao. D'altra banda, el Mallorca encet avui a les 9 del vespre la 15a jornada de Lliga al Camp de l'Oviedo, i en futbol sala l'Illes Balears Palma Futsal se juga avui vespre a partir de les 7:30 seguir a Europa. Per això haurà de guanyar el Hit d'Ucraïna al Palau d'Esports de Somos.
Important també conèixer en aquesta hora quin temps tindrem les primeres hores d'aquest pont. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem començat la jornada amb un cel bastant carregat i fins i tot amb pluges de caràcter local i febles entre Mallorca i Menorca. Ara bé, aquestes precipitacions ja són història i esperant que en poc temps es comencin a obrir moltes més clarianes arreu del territori. D'altra banda, el vent ha estat un altre dels elements que s'ha fet notar des de primeres hores del dia. Bufa de mestral. A primeres hores ho ha fet de moderat a fort. De fet, a la Serra del Fàbia hem arribat a registrar uns cops de vent de fins a 98 km per hora, i en conseqüència les condicions marítimes a la costa més exposada són bastant complicades. A la boia de la Dragonera hem arribat a registrar un onatge de fins a 5,6 metres d'altura d'ona màxima. Esperant que amb el pas de les hores, però, el vent comenci a afluixar, tot i que encara tindrem una situació marítima complicada en aquests indrets, mentre que la temperatura màxima no canviarà gaire respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats tornin a girar entre els 14 i els 18 graus aproximadament. I que passarà en vista demà? En principi, tindrem un cap de setmana amb unes condicions bastant tranquil·les. Tindrem molt de sol, el vent bufarà bastant fluix, les condicions marítimes també començaran a millorar, mentre que la temperatura experimentarà una pujada important, esperant que la màxima pugui augmentar de l'ordre de 5 a 6 graus respecte d'avui. De fet, esperant que, en vista diumenge, puguem arribar a fregar una màxima d'entre 21 i 22 graus aproximadament, un valor bastant més suaus que els que tenim ara mateix. I esperant continuar amb aquestes condicions més tranquil·les i també més suaus quant al termòmetre pel que resta d'aquest cap de setmana.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Consell de Govern ha aprovat un nou decret d'acceleració de projectes estratègics, ara pactat 100% amb Vox, després que els de Santiago Abascal varen tombar el primer document al Parlament ara fa 2 mesos. Per assolir aquest acord, l'executiu ha hagut de modificar diversos punts. Per exemple, la possibilitat d'accelerar els projectes d'energies renovables, que ara només aniran per la via ordinària. Sí que permet, en una data encara sense determinar, el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca.
També a petició de Vox, la versió aprovada avui elimina les zones d'interès autonòmic energètic i les modificacions previstes a la llei de carreteres i de canvi climàtic. La formació ha celebrat haver posat fre a la desregulació encoberta, diuen, per permetre la instal·lació massiva d'energies renovables, fent referència al primer document que varen rebutjar. El govern celebra aquest pacte, tot i que admet que, a diferència del primer text, no hi haurà moratòria ni zonificació de renovables, projectes que només es podran tramitar per la via ordinària. El decret també dona l'eina jurídica per al trasllat de residus d'Eivissa a Palma i per permetre la transferència de 50 milions d'euros a la Institució Insular de Mallorca per assumir aquests FEMs. De moment, encara no s'ha concretat una data en la qual es posarà en marxa aquesta operació, que hauria d'haver començat en forma de pla pilot ja el passat mes d'octubre. El problema va arribar amb la recerca de la fórmula legal que ho fes possible i que avui sí que s'ha pogut aprovar.
L'acord entre PP i Vox s'ha produït la mateixa setmana que dimarts els d'Abascal no permetessin l'aprovació del sostre de despesa a la cambra, passa prèvia a l'elaboració dels pressupostos, que continuen així aturats.
Així tot, el portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que l'executiu no està bloquejat, que continua assolint pactes amb Vox, com aquest decret llei de projectes estratègics que han aprovat avui, i que no es donen les condicions per convocar eleccions anticipades.
Un govern pel fet de que temporalment hagi d'estar en pròrroga pressupostària, però té la possibilitat de seguir aprovant altres normes, aquest govern entén que no suposa condicions o no es donen les condicions perquè els ciutadans de les Illes Balears s'hagin de pronunciar
a ses urnes.
En el capítol de reaccions, just abans de la compareixença de Toni Costa, Vox havia avançat l'acord sobre el decret llei i manté que han aconseguit la neteja ideològica, diuen, del decret, eliminant qualsevol referència a desenvolupament sostenible o economia circular.
A parer seu, depura l'articulat original per evitar l'aplicació de postulats de l'Agenda 2030 a les Balears i creu que la fita més significativa es va suprimit el blindatge per implantar renovables en sòl rústic. El PSIP, per la seva banda, ha criticat aquest acord, al qual han arribat PP i Vox, i que diuen només respon a interessos econòmics i especulatius. Mercedes Garrido, diputada socialista.
PP i Vox, sobretot el govern, han de donar explicacions de quins són els interessos privats que responen a l'aprovació d'aquest nou decret llei. I sobretot crec que la ciutadania mereix saber si aquestes vegades les converses entre PP i Vox han hagut de menester una gravadora o no per tirar endavant.
A Eivissa, el grup d'estudis de la natura, el GenGob, creu que el desbloqueig del trasllat dels FEMs d'Eivissa a Mallorca és una bona notícia, perquè, de fet, segons destaquen, no hi havia moltes més alternatives.
El seu president, Joan Carles Palerm, assegura que s'ha de treure el material de l'illa mentre s'accelera una solució que sigui definitiva, que entén que implica el tractament de residus a l'illa. A l'illa, Palerm destaca, però, que també s'ha de treballar molt per mirar de reduir els residus que generen a Eivissa.
Sobretot treballar moltíssim per la reducció de residus, la reducció de la producció, per evitar al màxim el moviment de materials, en aquest cas residus, fora de l'illa d'Eivissa. Entenen que no hi havia altra solució, no? Dada la situació actual.
Ho dèiem en titulars, l'Audiència Nacional absolt els sis presumptes jihadistes detinguts el 2017 a Inca. La sentència no és ferma i es pot recórrer a través d'un recurs de cassació. Entre els delictes als quals s'enfrontaven hi havia el d'adoctrinament terrorista i captació terrorista. Ara, però, el tribunal considera que no hi ha proves que aquest grup cercàs preparar-se per cometre un atemptat. Tot i això, reconeix que els sis absolts són seguidors de la línia més radical de l'islam i simpatitzen amb l'estat islàmic. Carme Moreno.
L'Audiència Nacional ha pres aquesta decisió després de jutjar un predicador salafista i cinc dels seus acòlits per captar i adoctrinar en la jihad joves musulmans en una mesquita d'Inca. Segons la Fiscalia, varen publicar una sèrie de vídeos a internet per captar fidels del Daesh i el Ministeri Públic demanava per aquests fets 8 anys de presó per la captació i adoctrinament de terroristes als dos principals acusats i 5 a la resta. La sentència, però, que acaben de conèixer, apunta que no hi ha proves de que aquest grup preparàs un atemptat.
I avui hem sabut que les obres on ahir es va produir un accident laboral amb dos ferits a Eivissa no tenien llicència. Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, tot i que s'havia presentat el projecte corresponent, encara no s'havia expedit el permís. Ara el consistori ha paralitzat els treballs tant per la manca de llicència com per l'evident manca de seguretat.
A l'accident van resultar ferits dos obrers quan va caure el sostre de l'habitatge. Els dos ja han estat donats d'alta, un d'ells després d'estar en observació durant tota la jornada d'ahir. Segons el consistori, l'any 2022 ja es va iniciant unes obres de reforma que es van paralitzar per no comptar amb la llicència. L'empresa promotora va presentar llavors un projecte bàsic que va ser aprovat, però estava pendent del projecte d'execució, que havia rebut requeriments per part d'Urbanisme. Per tant, les obres encara no tenien el permís per començar i per això han estat precintades.
I avui al penya-segat del Port de Mau s'ha produït un nou despreniment. Aquesta vegada el succés ha tingut lloc a la zona de sa costa d'Esmoret, que ha cedit i ha anat a parar damunt la fàbrica de Gin Xoriguer. Afortunadament no s'han hagut de lamentar danys personals, Excel.
L'accident ha tingut lloc durant el vespre amb la fàbrica tancada. Han estat els propis treballadors, quan hi han arribat a les 7 del matí, que s'han trobat amb totes les destrosses que ha provocat el despreniment a una part de l'edifici i han telefonat aleshores als bombers. Quan han arribat, han vist com s'acosta d'Esmoret, que fa 20 anys que està tancada pel mal estat en què es troba aquesta part del penya-segat, havia cedit. també el penya-segat i el mur de contenció. Tot ha anat a parar al pati de la fàbrica de gin Xuriguer i també ha afectat una part de l'edifici on embotellen el gin. Les causes encara s'investiguen, però sembla la filtració d'aigua d'una canonada propera, juntament amb les intenses pluges i el poc manteniment que se n'ha fet a la zona. I estem, a més, que hi puguin haver més despreniments. Helena Costa és regidora de Maó.
Que és una mala ferida perquè hi ha un trenc que mos dona... Bueno, que mos fa passar pena perquè allò pues, no hi hagi un nou desprendiment. Val? Tant l'arquitecte com els bombers estaran pues, vigilant tot el cap de setmana a efectes de que dimarts pues, ja l'empresa constructora pugui començar a anar buidant la zona i valorar pues, com se fa la consolidació d'aquell tros.
Fa un poc més d'un any es va anunciar la reactivació del Consorci del Penya-Segat de Maó després de 15 anys inactiu. Al febrer es va fer una primera reunió, sense que fins al moment s'hagi fet cap actuació.
Són les 2:15.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Eivissa és l'illa que aquesta setmana lidera la incidència de la grip amb prop de 60 casos per cada 100.000 habitants, gairebé el doble que la mitjana balears, i això suposa un inici de temporada més primerenca la resta d'illes. Idò, per fer front a l'augment dels ingressos per grip i altres virus respiratoris, aquest hivern Salut podrà obrir 215 llits més als hospitals de l'arxipèlag. L'activació d'aquests llits implicarà la contractació de més personal. Els diferents plans de contingència dels hospitals ja preveuen la mesura per fer front a l'epidèmia. L'hospital on més llits es poden arribar a obrir és Son Espases, amb l'activació de 70 places, Carme.
Sí, això a l'hospital de referència, però a Son Llats es podrien arribar a obrir 57 llits, 9 a Manacor, 20 al Mateu Orfila, 19 llits extra a Can Misses, i per ampliar el nombre de places, el Servei de Salut preveu contratar més metges, zeladors, infermers i tècnics de cures auxiliars d'infermeria. A més, l'Hospital Sant Joan de Déu, vinculat a la xarxa pública, disposarà de 40 llits addicionals. La subdirectora d'hospitals, Rocío Amezaga, ha explicat que, tot i que l'epidèmia de la grip s'ha avançat un mes, no ha agafat desprevingut el Servei de Salut.
Nosotros tenemos previsto el verge del Salut en enero, pero si hace falta adelantarlo, se adelantará. Es decir, todo depende de cómo vaya la epidemia y de las necesidades que tengamos. Los planes de contingencia es algo que preparamos a lo largo del año. Entonces, este año, que la epidemia ha empezado 4 semanas antes, un hecho que no ocurre desde hace muchísimos años, nosotros no nos ha cogido de sorpresa, porque ya lo teníamos preparado.
La Gerència d'Atenció Primària de Mallorca reforçarà l'atenció domiciliària de les 3 del divendres fins a les 8 del matí fins al dilluns, a través d'equips coneguts com SWATs, que estan formats per un metge, una infermera i un conductor. En casos puntuals també es poden fer derivacions de pacients d'urgències entre diferents hospitals. A més, una vegada més, un dia més, el Servei de Salut ha tornat a llançar un missatge a la població. És important vacunar-se i emprar les màscares en cas d'infecció per evitar contagis.
L'epidèmia s'ha declarat ara, però ja fa temps que s'ha notat un increment en la venda de mascaretes a les farmàcies, Aina.
S'ha triplicat en 3 mesos, amb un ritme especialment accelerat els darrers 15 dies. Això segons la Cooperativa de Farmacèutics de les Balears. Escoltam Isabel Barrios, de la farmàcia Triana Esbert, i Eva Vilchez, de la farmàcia Manera.
De hecho, los proveedores, algunos de los proveedores con los que trabajamos de mascarillas se han quedado sin mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Pero antigripales por ahora no hemos notado un incremento, más o menos como el año pasado.
He notat que ha començat a venir una miqueta més prest, perquè a més també és fred, ha començat antes i segur que hi ha més contagi.
En canvi, a la farmàcia Bonin, la copropietària Aina Bordó hi percep una situació semblant a la d'altres anys.
Bueno, en principi, per ser poca de Sanyes de Castell, no he notat un increment, així com veiem a la televisió, les notícies que hi ha hagut a altres comunitats. Aquí realment veiem la normal, per gent que està refredada, la tossina habitual en aquesta època de Sany.
Tot això quan bona part de la població, especialment els col·lectius de risc, reivindica el seguiment de les mesures de protecció.
Estic vacunado hace ya 2 semanas, al principio. Me vacuné, cada año me vacuno. Porque estoy muy propenso a coger mucho resfriado.
Todos los años me vacuno. Me viene la bici y me vacuno.
Vacunar, nos han vacunado. Y agafar mascaretas,
sobretot per anar en SPAC, sí que no es poden ser mascareta perquè ja l'ambient d'SPAC també t'influeix que te puguis constipar més o menys i agafant les mascaretes.
Les petites i mitjanes empreses de Menorca adverteixen de la situació límit amb la qual es troben davant la impossibilitat d'obtenir cites per passar la ITV en un termini raonable. Representants dels transportistes, concessionaris, tallers mecànics i comerciants han traslladat al Consell una vegada més el seu malestar pel pèssim funcionament del servei.
Lamenten que davant aquesta situació moltes empreses es troben amb el dilema d'aturar vehicles essencials per a la seva activitat o arriscar-se a circular sense la inspecció en vigor, amb el risc pertinent de sanció. Demanen al Consell de Menorca que faci complir el contracte amb la concessionària o, del contrari, s'apliquin sancions. A més, també exigeixen una tercera estació al centre de l'illa, una qüestió que ara per ara està descartada. El Consell, que reconeix el mal funcionament del servei, té previst algunes millores, tot i que no són immediates. Segons la patronal, s'implantarà un sistema unificat de cita prèvia per via telefònica i també es reservarà una quota específica per a cites de professionals.
Més coses. El preu de l'habitatge a les Balears continua disparat i puja un 13% al tercer trimestre de l'any. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que compara preus amb els de fa un any.
I confirma que el preu del metre quadrat a les Balears i també la resta de l'Estat continua disparat. De fet, no es registrava una pujada d'aquest nivell, tant a Balears com a l'Estat espanyol, des de l'any 2007, en plena bombolla immobiliària.
Mentrestant, els embargaments d'habitatges habituals han baixat un 20% a les illes en el tercer trimestre. Segons l'INE, n'hi ha hagut 24.
L'INE recorda que no totes aquestes execucions d'hipoteca acaben amb el desnonament dels seus propietaris. En qualsevol cas, en el tercer trimestre es van iniciar 35 execucions hipotecàries, un 27% menys que l'any passat. D'aquestes, 30 van afectar finques urbanes amb habitatge i 5 a finques rústiques.
L'ONG Treball Solidari no deixa de créixer. Ja du invertits 4 milions d'euros en 2.000 operacions que han ajudat 920 dones emprenedores en situació d'exclusió. A través de microcrèdits ajuden les famílies a sortir de la vulnerabilitat. A més, l'entitat ha fet una crida a organitzacions com la Creu Roja perquè els enviïn els seus usuaris que són exclosos pel sistema financer.
El president de Treball Solidari, l'economista Toni Sierra, ha fet aquesta petició durant la celebració del segon congrés en què l'ONG ha analitzat els 25 anys d'emprenedoria que ha duit a terme tant arreu de l'Estat com a través de projectes internacionals. Sierra ha destacat que el finançament ha transformat la vida de les persones.
Créditos. Hemos llegado ya, estamos ya en 4 millones de euros desembolsados, 2.000 operaciones. En términos, 4 millones es lo que cuesta una casa en Mallorca, en algunas zonas de Mallorca, mejor dicho. No es mucho dinero, a mí me gusta más hablar de las personas. Más de 920 mujeres, 920 familias, multipliquemos por las personas que tienen a su cargo.
I en el Congrés han participat algunes dones que formen part del programa Confia de Treball Solidari. Aquest projecte dona microcrèdits per impulsar l'autoocupació de dones en situació de vulnerabilitat o exclusió financera. Verónica Martínez, nascuda a l'Argentina, ha relatat que el projecte l'ha ajudada quan es trobava en una situació irregular a l'Estat.
Es eso, quizás una llega con con su estado de ánimo muy bajo, triste o angustiado porque no salen las cosas, porque cuesta, y de repente te vas y es como, wow, qué bueno que vine aquí porque entre todas nos vamos ayudando y nos vamos contando cosas.
Maribel Coromoto, provinent de Venezuela, explica que Treball Solidari ajuda les dones oferint-los formació i finançament. Gràcies a l'entitat ha pogut crear la seva pròpia cooperativa.
¿No? Apoyar a otras emprendedoras que también quieren empezar un negocio, apoyarlas con lo que Treval Solidari nos ha ayudado a nosotros, nos ha enseñado a nosotros, porque Treval Solidari ha sido para nosotros un pilar muy importante.
Treball Solidari també desenvolupa projectes a Mali, Senegal, Burkina Faso, Guatemala i altres països.
Els aeroports de les Illes viuen avui una jornada de molts de moviments a l'inici d'un pont amb 1.700 vols programats, són un 3% més que pel mateix pont de l'any passat.
I la majoria, 1.200, operen a Son Sant Joan, on de bon dematí hi havia anar i venir de passatgers amb molta diversitat de destinacions, sobretot a la península.
Me n'anam de pont de vacacions, familiars, i me n'anam a Barcelona.
Descansar i passar-lo bien con la fiesta en Andalucía.
Anam a veure un musical, un humorista, uns humoristes i un restaurant d'espectacle. Tres coses i després un dia lliure per fer el que vulguem.
Me n'anam de pont i me n'anam de Granada, Córdoba i Sevilla.
N'hi ha, però, que han decidit allargar una mica més i partir una destinació europea, on els mercadets nadalencs en són el principal atractiu.
Me'n vaig a Berlín fins a dilluns migdia. Me'n vaig a veure uns amics en la meva filla de 3 anys perquè veia els mercats de Nadal.
Aquestes destinacions estiren molt als ciutadans de les Illes, assegura el president d'Aviva, de l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears, que ofereixen paquets molt atractius per als viatgers amb motiu d'aquest pont. Així tot, arrenquem un pont relativament curt, de tan sols 3 vespres, motiu pel qual són molt els residents que han ajornat les escapades importants directament de cara a les festes de Nadal, quan es preveu un repunt de passatgers de fins al 15% respecte de fa 2 anys. És Pedro Fiol.
El que sí que podem celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates d'espont, sinó inclús abans i després.
Mentrestant, els hotelers de Palma treuen ferro a l'ocupació d'aquest pont, que consideren serà anecdòtica per ser només de 3 dies.
El rellevant, asseguren, és la bona ocupació de la resta del mes de desembre, amb un prop d'un 70% de les places ja reservades, especialment els dies més destacats de les festes nadalenques. Això explica el seu president, Francisco Serrano, gràcies als turistes alemanys que cada vegada venen més a passar Nadal i Cap d'Any a Mallorca. Són declaracions a l'Informatiu Matí.
Lo relevante es de cara al resto del mes. Especialmente en Navidad, algunos establecimientos alcanzarán ocupaciones cercanas al 70%, con picos muy altos en fechas señaladas como el 24, 25 y 31 de diciembre, donde realmente tenemos mucha demanda y donde hay ya una tradición, sobre todo del mercado alemán, principalmente, que es el que está cogiendo esa tradición de visitarnos en las fechas navideñas.
Escoltau l'Informatiu Migdia, IB3 Ràdio.
Diverses organitzacions solidàries en Palestina d'arreu de les Illes han rebutjat la recepció per part de la presidenta del govern a l'ambaixadora en funcions d'Israel. A més de denunciar-ho públicament, li han fet saber a Marga Proens per carta.
Han registrat un escrit avui de matí al consolat de Mà, al mateix lloc on es va produir l'audiència aquest dilluns. Les entitats signants recorden que la diplomàtica rebuda per Proens representa l'estat d'Israel, que durant els darrers 2 anys ha assassinat més de 77.000 palestins a la franja de Gaza. Xisca Puig, portaveu de les entitats pro-palestines.
En aquest context, mantenir relacions amb els responsables de l'ocupació, l'apartheid i el genocidi a Palestina significa posicionar-se de manera còmplice del costat dels assassins i criminals de guerra sionistes. Fent ús del seu càrrec institucional, s'ha afegit vergonyosament a l'operació de rentat de cara d'Israel.
Tot això quan Espanya ha anunciat que no participarà al Festival d'Eurovisió de l'any que ve i la final no s'emetrà per Televisió Espanyola. L'ens públic de Radio Televisió Espanyola ha pres aquesta decisió després que l'organització del certamen ha permès la participació d'Israel.
A Televisió Espanyola tampoc no es podran veure les semifinals. En un comunicat expliquen que la situació a Gaza i la utilització del certamen per objectius polítics per part d'Israel fan cada vegada més difícil mantenir Eurovisió com un esdeveniment cultural neutral. A més d'Espanya, i pels mateixos motius, també han renunciat a participar en el concurs Irlanda, els Països Baixos i Eslovènia. D'altres anunciaran la seva decisió en els pròxims dies.
Un dia més és notícia la gestió de la Dana. L'exconsellera valenciana d'Interior va avisar que hi havia un mort a Utiel minuts abans de les 4:30 de l'hora baixa el dia de la Dana, que va deixar almenys 230 víctimes mortals a la comunitat. Però la mà dreta de Carlos Mazón la va frenar i li va ordenar que no es confinés cap població, tot i els riscos. Així es desprèn dels whatsapps que es va enviar a Salomé Prades amb el cap de gabinet d'Amazon, mentre que l'expresident dinava al Ventorro.
Uns missatges que la defensa de Prades ha portat ara a la causa. També hi ha comunicacions amb el mateix Mazón abans que ell entrés al dinar que tenia programat. Ella l'informava cap a la una del migdia que preocupava la situació del barranc del Pollo i el Magro, a la qual cosa l'expresident contesta amb un escuet literal collonut. Ja a les 2:11, ella escriu que la situació es complicava a Utiel, però ell ja no contestava. Davant la manca de resposta, Prades passa a comunicar-se amb José Manuel Cuenca, aleshores cap de gabinet d'Amazon, amb missatges cap a les 4:30, advertint com estava complicant-se la situació amb un mort i l'Ume sense poder accedir per terra a Utiel.
I el PSOE ha suspès de militància el seu líder a Torremolinos, a Màlaga, després d'un presumpte assetjament sexual a mesura ha coincidit amb l'obertura per part de la Fiscalia de diligències preprocessals.
La resolució de la Comissió Executiva Federal l'ha acordat així mateix incoar l'expedient disciplinari Antonio Navarro, que ara tindrà 10 dies per presentar un recurs davant la Comissió Federal Ètica i de Garanties del PSOE.
2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30, bon dia, temps ara per la informació de Mallorca que passa avui per una nova acció del Consell per lluitar contra el lloguer turístic il·legal. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La institució insular ha posat en marxa un mecanisme que permetrà a Firma tancar els pisos vacacionals il·legals en un termini màxim de 10 mesos des de la seva detecció. D'aquesta manera, els terminis d'actuació redueixen a la meitat, segons el Departament de Turisme. Fins ara, la tramitació d'expedients sancionadors es podia estendre fins a 24 mesos i, mentrestant, l'infractor podia seguir operant a l'espera de resolució dels recursos.
Corta preveu inaugurar el recinte Firal de Palma l'any 2029.
Això és mig any abans del previst. La instal·lació podria acollir fins a 5 esdeveniments diferents per la versatilitat que li permetran uns envans mòbils, segons destaca l'arquitecte que ha dissenyat l'edifici.
I el PSIP denuncia que l'hipòdrom de Son Pardo opera de manera il·legal des de fa un any.
Els socialistes expliquen que el recinte tenia un permís temporal de cort per poder operar, que estava condicionat a la reforma de la graderia principal i a la zona de serveis. Les obres no han acabat i la llicència d'activitats va caducar ara fa un any. Malgrat això, diuen el Consell, i continua organitzant curses de cavalls.
Tot d'una en parlàvem abans, però volem saber com se circula en aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia, quina és la situació ara mateix?
Hola, bon dia. En aquestes hores tenim retencions destacades a l'M20, sobretot el tram de Son Castelló cap a llevant, en cap als dos sentits. També trobem lentitud a l'M11 baixant des de Son Rafinha fins a Sinistro Simax. A l'M3 de la circulació d'anys, arribant de Sant Fosteret, i a l'M15 hi ha trams puntuals lents cap a Palma, tot que recomanant precaució als accessos principals. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Marc. En Margalida xifra el control tècnic. Us parla Juan Luis Marcos. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:33, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, nova ofensiva del Consell de Mallorca per lluitar contra el lloguer turístic il·legal. La institució insular ha activat un mecanisme administratiu ràpid que permetrà, afirma, tancar els pisos vacacionals il·legals en un termini màxim de 10 mesos des de la seva detecció. D'aquesta manera, els terminis d'actuació es redueixen a la meitat, segons explica el Departament de Turisme.
Fins ara, la tramitació d'expedients sancionadors es podia estendre fins a 24 mesos i, mentrestant, l'infractor podia seguir operant a l'espera de resolució dels recursos. Ara, Turisme ha activat un procés executiu ràpid i en un termini d'entre 6 i 10 mesos des de la detecció del pis turístic il·legal, el Consell podrà dictar una resolució per ordenar el cessament immediat de l'activitat. En paral·lel, aquest ordre es notificarà a les plataformes de comercialització perquè esborrin l'anunci. Si inspecció constata que l'habitatge continua operant després de la resolució, s'imposaran multes coercitives reiterades fins al seu compliment. En cas de persistir, es traslladarà l'expedient a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència d'autoritat.
I el Consell de Mallorca també ha anunciat avui que pagarà al desembre la pujada salarial del 2,5% a tot el personal. Aquesta mesura afectarà 5.200 empleats públics.
Són 1.600 del Consell de Mallorca i 3.600 de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. L'import destinat a l'actualització de les nòmines és de 4,5 milions d'euros. La institució insular no endarrereix així el pagament dels efectes retroactius de 2025, aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres i que inclourà íntegrament en la pròxima nòmina. Rafael Bosques, conseller insular d'Hisenda.
Això afectarà a prop de 1.600 treballadors del Consell, pròpiament dit, i a 3.600 de l'IMAS, com a organisme dependent per autònom. Això suposa realment una quantitat de nòmines a actualitzar important i un pressupost que podem, perquè ho teníem en partida ja previst, que suposa de prop de 4,5 milions d'euros.
El recinte Firal de Palma podrà acollir fins a 5 esdeveniments diferents i està enllestit 7 mesos abans del previst amb construcció industrial. Així ho ha assegurat avui migdia l'arquitecte del projecte, que ha presentat la seva proposta guanyadora del concurs d'idees a l'Hotel Melia Palma Bay. L'Ajuntament de Palma preveu que aquesta obra podria estar acabada el 2029.
Tot i que les bases del concurs plantejaven 22 mesos d'execució, la construcció industrialitzada i prefabricada podria reduir les obres entre 6 i 7 mesos. El nou recinte firal podria acollir fins a 5 esdeveniments diferents per la versatilitat que li permetran uns envans mòbils i, segons destaca l'arquitecte que ha dissenyat l'edifici, Cristian Vives, la infraestructura estarà definida per la integració paisatgística.
Se trata de un edificio que se encuentra en un entorno periurbano, una zona entre lo urbano y lo rural, y nuestra gran preocupación fue generar un edificio con carácter, con una cierta identidad, pero que no fuese icónico y que no fuese una disonancia en el paisaje. Apostamos por un sistema prefabricado para garantizar una calidad, para garantizar la seguridad de los trabajadores en obra, para reducir los residuos, para reducir los tiempos de ejecución, sobre todo, y para optimizar materiales también.
La primera passa ara a redactar el projecte, un tràmit que durarà 6 mesos i les obres es podrien licitar durant el tercer o quart trimestre de l'any que ve. Una de les característiques destacades d'aquest projecte és que el nou recinte firal serà un edifici sostenible. Jaime Martínez és el balde de Palma.
Però xerram d'un gran equipament que reforça absolutament el sector productiu de la ciutat per atreure grans esdeveniments, per generar ocupació, per desestacionalitzar també la nostra economia i per projectar Palma nacional i internacionalment com un destí de referència en l'àmbit professional, econòmic i empresarial.
Recorden que el nou recinte firal de Palma tindrà una capacitat màxima per a 8.000 persones i es construirà en un solar entre l'Hospital de Sant Llàtzer i la barriada de Sant Ferriol. Serà de planta rectangular amb una primera plaça d'accés en la qual es podran organitzar activitats.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Més qüestions. El Partit Socialista de Mallorca denuncia que l'hipòdrom de Son Pardo opera sense llicència d'activitats des de fa un any i que, malgrat això, el Consell hi continua organitzant curses hípiques. Els socialistes acusen PP i Vox de posar en risc la integritat dels cavallistes també dels espectadors que acudeixen a les carreres.
Els socialistes expliquen que la infraestructura tenia un permís temporal de l'Ajuntament de Palma per poder operar, que estava condicionat a la reforma de la graderia principal i a la zona de serveis dins un termini. Les obres no han acabat i el document va caducar ara fa un any. Diu el PSIP que el mateix Departament de Medi Ambient del Consell ha admès que el recinte no té la preceptiva llicència d'activitats municipal per poder obrir les portes a normalitat i que, per tant, l'hipòdrom opera fora de la legalitat. És el conseller socialista Andreu Serra.
Aquesta situació de si poden de son part de, tal com s'està gestionant per part del PP i Vox i per part del Consell de Mallorca, jo crec que ara és insostenible. Han deixat caducar la llicència d'activitats que tenien per incapacitat que han tingut per poder gestionar les obres. A més, en aquesta situació posa en risc la situació d'estrot i com s'estan duent a terme aquestes activitats en aquesta instal·lació, que és competència directa del Consell de Mallorca.
I si ahir era notícia la posició de Feinats, institucions i entitats socials al projecte de bateries de liti a Santa Maria del Camí, avui el GOP ha presentat al·legacions contra un altre projecte d'aquestes característiques, en aquest cas Andratx. L'organització ecologista denuncia que la instal·lació suposa una afectació greu al territori i a la seguretat.
El GOP diu que el projecte s'ha fragmentat de manera artificial en 19 contenidors de bateries diferents per evitar una avaluació ambiental i urbanística més exigent. La macroinstal·lació se situa en el Pla de Sant Fornès, una àrea rural d'interès paisatgístic, on els usos energètics només poden autoritzar-se amb una declaració d'interès general i un informe municipal favorable. Tràmits, segons el GOP, que no consten. L'entitat ecologista adverteix que, si tira endavant, seria una de les instal·lacions d'emmagatzematge elèctric més grans de les illes.
I l'autoritat portuària de les Balears ha sortit al pas de les crítiques de més per Mallorca davant la possible construcció d'una instal·lació de residus líquids al moll de Sant Carles a Palma. L'organisme públic defensa que amb aquesta infraestructura es millorarà l'eficàcia dels residus generats pels vaixells.
Més per Mallorca denuncia que l'autoritat portuària i el govern volen convertir la zona de Sant Carles i Portopi en un polígon industrial de residus perillosos. Afirmen que la instal·lació ocuparia més de 3.000 metres quadrats en dipòsits de residus líquids contaminants que poden fer una alçada de 10 metres. L'autoritat portuària explica que el tractament de residus dels vaixells es fa actualment en dues plantes ja existents a la mateixa zona del port i que la intenció és unificar el procés en una sola infraestructura. D'aquesta manera, segons l'entitat, s'aconseguirà un estalvi de cost en el tractament d'aquests residus perillosos i es milloraran els controls ambientals.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:41, el poble de Montuïri té batlle nou. Es tracta del socialista Toni Miralles, que agafa el relleu de la cosobranista Paula Amengual. Feia 40 anys que Montuïri no tenia un batlle socialista.
Amb els 5 vots en contra del PP i els 6 a favor de Més i PSOE, Miralles finalment va ser nomenat batlle. En l'intercanvi de la vara donen compliment al pacte de legislatura entre Més per Mallorca i el PSIP. La batlia primer va ser per Amengual 2 anys i mig i ara serà per a Miralles el que queda de mandat, és a dir, 1 any i mig.
6 anys i mig que he estat primer tinent de batlle i ara és una passa més. Estic molt orgullós, emocionat, també tinc, veig que tinc aquesta responsabilitat d'assumir aquest càrrec, que és un càrrec molt important i que els montuïrers i les montuïreres mereixen que la cosa vagi bé.
Tots dos asseguren la bona entesa que hi ha entre ells. Amengual creu que no hi haurà canvis substancials.
També és un dia de continuïtat, de qualque manera, perquè suposa una mica, no?, seguir fent feina en comú i amb equip, que és el que m'ha anat fent aquests darrers 2 anys i mig. I res, jo estic, la veritat és que molt contenta. Estic també emocionada, com en Toni, que també se sap que avui és un dia especial per ell.
Cada formació seguirà en les mateixes àrees que duien fins ara i mantindran el full de ruta assignat. Miralles s'estrenarà oficialment en el càrrec durant la Fira de la Perdiu, que se celebrarà al poble durant aquest cap de setmana.
I a Manacor, Pedro Puche serà el primer gerent de la nova gerència d'urbanisme del consistori. El seu nomenament es votarà en el ple de dimarts.
Aquesta proposta arriba després de la creació i regulació d'aquest nou òrgan municipal. El consistori manacorí explica que la gerència neix en l'objectiu de millorar l'eficiència de la gestió urbanística i reduir els terminis de tramitació. També reforçar l'aplicació del pla general i dels criteris urbanístics municipals. La proposta de nomenament se sotmet a votació del ple perquè el càrrec de gerent, segons el reglament aprovat el 2024, requereix acord plenari a proposta del batlle. Pedro Puche és arquitecte i jurista i ha estat funcionari interí del Departament d'Urbanisme durant 7 anys. També té experiència en el sector privat com a arquitecte.
I Santa Pons acull aquest diumenge el tradicional Mercat de Nadal, una cinquantena de paradetes, artesanies, circ, música en directe i activitats infantils amb entrada lliure en un esdeveniment que durarà tot el dia. L'Ajuntament de Calvià convida tota la ciutadania a participar en un ambient familiar i festiu.
Aquest mercat marca l'inici de 4 setmanes de celebracions nadalenques a Calvià. Hi haurà una àmplia varietat de parades artesans i associacions del municipi on els assistents podran trobar decoració nadalenca i productes locals, i així es fomenta el comerç de proximitat. Un dels grans atractius d'aquesta edició serà la presència del Circ Bové, que oferirà 6 passades al llarg de Calvià. Pensant en els més petits, el recinte disposarà també de castells inflables i pintacares. A més, hi haurà un fotocall habilitat durant tot el dia. L'esdeveniment tindrà lloc de 10 del matí a 10 del vespre al Poliesportiu Municipal de Calvià.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45, a temps ara per a la informació esportiva a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
L'Atlètic Balears fa història a la Copa eliminant un equip de primera.
Un gol de Jaume Tovar a la segona part va classificar l'Atlètic Balears pels 700 de final de la Copa del Rei. La víctima va ser l'Espanyol de Barcelona. L'heroi del partit és el golejador de l'equip, Jaume Tovar.
Sempre és especial marcar Copa i si és contra un primera i encara damunt per guanyar, pues, la veritat que molt content.
Va ser un partit molt especial pel tècnic de l'Atlètic, format precisament a l'Espanyol. Sentim Luis Blanco.
Me hubiese hecho la misma ilusión haber ganado hoy que otro equipo de primera división. O sea que es una ilusión enorme para nosotros, no solo para mí, sino para toda la gente que envuelve el equipo, el cuerpo técnico, la afición, la directiva. Así que estamos muy contentos.
Qui tampoc oblidarà aquest partit és el president i propietari del club, Ingo Bollmann, que va parlar de Dia de Glòria.
Disfrutamos mucho y gracias para Balearicos. Había un ambiente espectacular hoy y el equipo perfecto, el míster perfecto, todo la verdad. Buen día.
Com no podia ser d'altra manera, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, estava molt enfadat amb el seu equip en acabar el partit.
Es que esto es una cagada gorda, no hay más, no se puede decir de otra manera. Yo no le puedo vender a la gente lo que no es. Nosotros hemos venido a pasar eliminatoria, hemos venido a competir al máximo nivel y no lo hemos hecho. A partir de ahí, no hay más. Yo estoy, ya digo, muy, muy cabreado con el partido. I jodido de verdad por no pasar hoy.
Dit això, el tècnic espanyolista va felicitar l'Atlètic Balears.
Felicitar el Balears per passar l'eliminatòria, perquè ha fet un partit complet, a nivell defensiu han estat bé, agressius, intensos, i han fet el seu partit, el partit que tocava per ells, que han fet un gran partit.
L'equip palmesà és l'únic de segona federació que ha arribat a aquestes alçades, i això té premi. La pròxima eliminatòria, els balearicos la jugaran contra un dels equips de Supercopa, és a dir, Real Madrid, Barça, Atlètic de Madrid o Atlètic Club de Bilbao. Sentim per aquesta ordre el golejador Tovar, el director esportiu Patrick Messou i Jaume Pol, el capità, a l'hora de triar rival.
La veritat que no ha molt per triar, toqui qui toqui, serà un partit superespecial per tots.
Tot el que no pot tocar va ser un grande i va ser una gran noche, así que vamos a ver què nos toca y disfrutarlo.
Home, ja som del Madrid, ja ho prefereix que vengui aquí el Madrid.
El sorteig se durà a terme el pròxim dimarts a la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol. A la resta de partits se varen classificar de primera divisió el Rayo Vallecano, el Celta, el Sevilla i el València, i de segona Depor, Albacete, Racing, Burgos i Granada.
El Mallorca enceta avui la 15a jornada de Lliga a primera divisió.
Serà el nou Carlos Tartiere davant l'Oviedo, el coer de la Lliga, en un partit molt important per ambdós equips a efectes classificatoris. Anem a conèixer la darrera hora de l'equip mallorquinista amb el nostre company Toni Fuster, que ja és a Astúries. Toni, bon dia.
Bon dia des de Oviedo. Avui, carballons i mallorquinistes encetaran la jornada al nou Carlos Tartiere, un estadi on el vermell s'estrenaran a primera. L'equip va viatjar a Hora Baixa, en aquesta hora es troba en el seu hotel de concentració, Eurostar Palacio de Cristal, un bon hotel dissenyat per Calatrava, on no els hi faltarà absolutament de res. I les novetats de la convocatòria, ja sabeu, els dos laterals titulars, Pablo Maffeo i Johan Mojica, tornen després de les seves absències en el partit de Copa del Rei contra el Numancia. S'han quedat una vegada més fora de la convocatòria, fora de la llista, el porter Leo Román i el defensa Toni Lato lesionats, i per decisió tècnica Dani Rodríguez. Sali i el porter Nil Torreguitar són els dos únics convocats del filial. El Mallorca n'és conscient que sumar altres punts significaria un salt d'autoritat a la classificació, un bon vot deixaria enrere l'Oviedo 7 punts de diferència, a més els asturians quedarien molt tocats, quedarien ben ferits. Sens dubte, si avui el de Llagó Barrasate s'imposa en el Carlos Tartiere. A les 9 del vespre arrencarà el partit, que serà dirigit pel col·legiat navarrès Josu Galeig, que ja va arbitrar el Real Mallorca aquesta temporada al Real Arena d'Anoeta en el partit contra la Real Societat, en el que els mallorquinistes varen perdre per 1-0. El possible 11, doncs, serà el format per Bedistrom a la porteria, Maffeo, Valgen, Raillo i Mojica a la defensa, Samu i Mascarell al doble pivot, Derdé per davant, Mateo Josef i Jan Virgili a les bandes i Vedan Murici com a referent a la punta d'atac. S'esperen uns 400 aficionats mallorquinistes, molts d'ells ja han arribat, ho han fet avui de matí. A les graderies, com dic, s'espera la graderia d'aquest estadi asturià, que ben segur molt d'ells, molt d'aquests aficionats, aprofitaran el pont aquest dies festius per gaudir d'un desplaçament ja no tan sols esportiu, sinó també gastronòmic i cultural. Oviedo Mallorca, des de les 7 de vora baixa, Esport 3 en joc, aquí a IB3 Ràdio.
Qui també té avui, Gavi, un partit a cara o creu és l'Illes Balears Palma Futsal.
L'equip d'Antonio Vadillo se juga la continuïtat a Europa. El Palma, que defensa títol continental, jugarà avui al Palau de Son Moix el partit de tornada dels vuitens de final de la UEFA Futsal Champions League contra el Hit Kiev d'Ucraïna. La setmana passada, el partit d'anada disputat a Hongria va acabar amb empat a dos i el Palma necessita guanyar per arribar als quarts de final. L'ala brasiler, Ernesto, parla d'un partit dur contra els ucraïnesos.
Yo lo miro que es un partido muy duro contra los ucranianos ahí y todo puede pasar, ¿sabes? Pero nosotros estamos jugando en casa con nuestra afición y creo que ojalá va a estar lleno estoy seguro que vamos a sacar adelante.
El fet de jugar a casa amb l'afició fa que l'equip mallorquí tingui confiança en superar l'eliminatòria. És Ernesto.
Estamos jugando en casa, estamos muy, muy confiantes, jugar con nuestra gente, con nuestra afición, esto da una fuerza muy grande para nosotros. Entonces, como he dicho, estoy muy confiante y sabemos y tenemos que tener en cuenta también las bajas que tenemos, pero tenemos jugadores para suplir y sacar adelante.
El jugador del Palma fa referència a les baixes que té l'equip al partit d'avui, Fabinho, Machado i Piqueras, mentre que Lin ha entrat a la llista tot i les seves molèsties musculars. La principal novetat a la llista són els jugadors del filial Lluís Feliu i Javi Pérez. L'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, fa aquest perfil del Hit i demana el suport de l'afició.
És un equip que és un bloque muy compacto donde no fallan, no tienen errores, son correctos, se mantiene muy firme siempre en el partido. Es un partido de que habrá momentos que se nos ponga muy cuesta arriba y necesitamos nuestra afición, ¿no?, en estos momentos.
El partit d'avui és de franc pels abonats del Palma i el partit serà oferit en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En cas de superar el Hit, el rival a quarts de final del Palma sortirà de l'enfrontament entre el Riga de Letònia i el Pristina de Kosovo, que a l'anada també varen empatar el seu partit, en aquest cas empat a 3. Per tancar el futbol sala, afegim com està afectant la guerra a la competició. Recordam que el rival ucraïnès del Palma va rebre la setmana passada l'equip mallorquí a Hongria i avui el jugador del Semei, Kamil Gerikanov, amb passaport rus, no podrà jugar el partit de tornada perquè li han denegat l'entrada a Polònia.
En bàsquet, notícia destacada entre els equips mallorquins de Primera Federació.
Sí, perquè Alessandro Scariolo arriba a un acord per rescindir el seu contracte amb el Palmer Bàsquet i tot fa indicar que fitxarà pel Fibui Palma, fitxatge que serà oficial demà, encara que el jugador ja ha entrenat avui amb el seu nou equip. Sentim com parla de la sortida d'Scariolo l'entrenador del Palmer, Lucas Victoriano.
Acá estaba entrenando bien, nosotros con todas las bajas que tenemos contábamos con él, pero de la parte del staff, ¿no? La parte técnica. Pero nada, de verdad, desearle lo mejor. No creo que haya demasiado problema. Es un buen chico y habrá tenido intención de probar en otro lugar.
I acabam amb un apunt de natació. El mallorquí Sergio de Celis fa rècord d'Espanya en el 4x50 lliures a l'Europeu de Polònia.
Gràcies, Gavi. Fins aquí la informació esportiva. Obrim ara Plana Cultural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tornen a sonar els pianos avui que és divendres i es renova la cartellera cinematogràfica amb propostes d'allò més variada. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Per on començam?
Si et sembla, comencem per Golpes.
Lo único que quiero es que m'ayude.
¿Qué coño quieres que haga? ¿Qué quieres que haga que te deje robar?
Diuen que Golpes torna l'ànima i la dignitat a l'anomenat cinema de quinquis, aquell d'atracaments, de presons, de policies i també de transició, perquè està ambientada a principis dels 80. És l'òpera prima de Rafael Cobos, el que va ser guionista, per exemple, de La isla mínima i de L'hombre de les mil cares. Té dos goies per aquests treballs. I ens ofereix la història de dos germans amb vides oposades, símbol de les dues Espanyes eternes, a les quals posen rostre i ànima el gran Luis Tosar i el meravellós Jesús Carroza.
Tú eres tal y como te había soñado.
Oh, no.
¿Este quién es?
El primer marido.
Murió en la guerra.
Cielo, ¿estás bien? Cariño.
I què triaríeu si vos donessin a escollir entre passar l'eternitat amb el vostre primer amor o amb la parella actual? I de bé, aquest és el dilema de la protagonista d'Eternity. És un triangle amorós de tota la vida, amb la novetat, però, que tots estan morts. I estan, a més, amb uns llims plens de funcionaris que esperen decisions. Elizabeth Olsen, Miles Teller i Callum Turner són els protagonistes d'aquesta història que sembla, però, que no aconsegueix lligar del tot bé romanticisme, comèdia i fantasia.
Yo quiero ser feliz.
Yo quiero ser libre.
Y Me ha robado el corazón és la nova proposta de Chus Gutiérrez i també és una història romàntica amb ànima de road movie que a priori no té res d'original, però que contra tot pronòstic diuen és d'allò més divertida gràcies en part a la química entre els seus protagonistes, Òscar Casas i Anna Jara.
Vosotras dos sois lo mejor de mi vida.
¿Lo mejor de tu vida? Pues haber estado presente.
Gran premi del jurat de Cannes, favorita pels Oscars com a candidata de Noruega, Valor sentimental és la nova pel·lícula de Joachim Trier, amb l'actriu d'un dels seus èxits, La peor persona del mundo, Renate Reinsve. També la protagonitza l'inqüestionable Stellan Skarsgård, que fa el paper de la seva vida, diuen. A les crítiques, però, trobem de tot. Des d'aquí diu que és un drama adult i que està ple de matisos, en què ressonen, per exemple, Ibsen i Bergman, també Chekhov o Woody Allen, a qui ho qualifica tot plegat d'una proposta tan avorrida com pretensiosa, dissimulada darrere d'una pàtina de modernitat.
Decirle que vas a arreglar los animatrónicos solo le da falsas esperanzas.
¿Alguno puede oírme?
Y acaba... I acabam amb la segona part de Five Nights at Freddy's. És el retorn dels animatrònics més temuts. Adapta un videojoc, arriba amb més nostàlgia i més foscor. Veurem si repeteix l'èxit de la primera, que va batre tots els rècords i va esdevenir la pel·lícula de terror més taquillera de la història a tot l'estat. Aquestes són algunes de les propostes ara, tot i que també sempre hi ha propostes noves, pel·lícules pels infants, ara que s'acosta a més Nadal, en fi, molt on triar i remenar.
Molt cinema, com sempre. I acabam amb tres propostes musicals per aquest cap de setmana llarg.
Començam al Teatre Pereira de Vila, on diumenge a les 7 del capvespre l'espectacle Rosita ens oferirà un viatge a la música de 100 anys enrere. Cabaret, sarsuela, música clàssica, tot es mescla en aquest muntatge a càrrec de la soprano i vicenca Mar Vives Ferrer i el pianista mallorquí Marc Laliga. Rosita es va estrenar a Pollença a finals de l'any passat i aquest serà la segona oportunitat de poder veure aquest recital.
De matinada hem trucat, són el replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada.
I a Menorca destacam la cita demà a les 8 del vespre al Teatre Orfeu Maonès. Serà llavors quan Maria Dalmà Bonet protagonitzi 50 anys de l'Olímpia de París, una revisió actualitzada d'aquell repertori històric per oferir al públic una experiència artística renovada, però en què es manté l'essència i el compromís de l'artista. Sara Baras a l'Auditorium, Escorso es Gremi, el Masies de Händel, el Principal de Palma. En fi, són moltes les propostes per aquests dies a Mallorca, entre les quals hem triat un clàssic, la vella Dixieland, que amb més de 4 dècades de carrera és una llegenda que avui ens espera el Principal d'Inca en una actuació inclosa a l'Alternatilla Jazz.
Són les 3 i és moment d'actualitzar els titulars d'aquest divendres 5 de desembre, 2 mesos després que no aconseguís convalidar al Parlament el decret llei de projectes estratègics. El govern ha aprovat avui un nou text pactat amb Vox amb algunes modificacions. Per exemple, els projectes que afecten les energies renovables no es podran accelerar, s'hauran de tramitar per la via ordinària. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Això segons el nou text que torna a incloure la importació de residus d'Eivissa cap a Mallorca. Són canvis que l'executiu defensa com a puntuals i en l'objectiu del bé comú, mentre que els de Bascal s'atribueixen la fita, diuen, d'haver fet una neteja ideològica d'aquest decret, eliminant qualsevol referència al desenvolupament sostenible o l'economia circular. En tot cas, aquest acord amb Vox, després que la formació no donés suport al sostre de despesa al Parlament aquesta mateixa setmana, suposa un baló d'oxigen per a l'executiu que nega eleccions avançades. Antoni Costa, vicepresident i portaveu del govern.
Un govern, pel fet de que temporalment hagi d'estar en pròrroga pressupostària, però té la possibilitat de seguir aprovant altres normes, aquest govern entén que no suposa condicions o no es donen les condicions perquè els ciutadans de les Illes Balears s'hagin de pronunciar a les urnes.
El PSI, per la seva banda, ha criticat aquest acord al qual han arribat PP i Vox i que diu només respon a interessos econòmics i especulatius.
Salut es prepara per contenir la grip.
Amb 215 llits més que es podrien habilitar als hospitals per fer front a l'augment dels ingressos per gripa i per altres virus respiratoris. Això és un fet que implicarà la contractació també de més personal. En tot cas, Son Espases podria dotar-se de 70 places noves.
L'Audiència Nacional ha absolt els 6 acusats de formar una cèl·lula jihadista inca.
Tot i que el tribunal admet que tots ells són seguidors de la línia més radical de l'islam, considera que no hi ha proves que el grup preparés per cometre un atemptat. El Ministeri Públic reclamava condemnes d'entre 5 i 8 anys de presó.
A Eivissa reobren el cas de la coneguda com la xaman dels famosos, que va morir dins una sauna portàtil durant una festa a l'octubre de 2024.
I és que inicialment es va determinar que havia estat una mort accidental, però la família ha aconseguit ara reobrir el cas. I una de les proves és un anell intel·ligent que mesura les constants vitals i que permetria demostrar que els assistents a la festa varen cridar emergències 2 hores després de la seva mort. L'advocat considera, per tant, que podria tractar-se d'un homicidi per imprudència greu.
Netflix adquirirà la Warner Bros. Discovery per gairebé 83.000 milions de dòlars.
La plataforma també obtindrà els estudis de cinema i televisió, així com HBO, segons han anunciat les dues companyies en un comunicat conjunt. L'acord d'entregar el control d'un dels actius més preuats i antics de Hollywood a l'empresa pionera de l'streaming ha revolucionat la indústria perquè és una operació sense precedents.
Sobre la gestió de la DAN, l'exconsellera valenciana d'Interior va avisar que hi havia un mort a Utiel minuts abans de les 4:30 de l'hora baixa d'aquell 29 d'octubre, on hi va haver almenys 230 víctimes mortals a la comunitat.
La mà dreta de Carlos Mazón, però, la va frenar i li va ordenar que no es confinés cap població, tot i els riscos. Això s'ha extret dels whatsapps que va enviar-se Salomé Prades amb el cap del gabinet d'Amazon mentre l'expresident dinava al Ventorro.
Així arribem a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí.